Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de l'FM de València i Ràdio Mistelera, al 101.4 de l'FM per la Xara, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvingudes, benvinguts als Camins de la Música. La cançó que acabo d'escoltar es diu Try, Just a Little Bit Harder, i pertany al tercer disc de la nostra protagonista d'avui, Janis Joplin. Si recordeu, havien deixat a la nostra amiga acabant el segon disc, últim disc que va fer junt amb el grup de Big Brother and the Holding Company, i per la pressió del seu mànager Albert Grossman, que insistia en que deuria abandonar el grup aquest que li quedava menut per a la seva talla artística, varen començar a elaborar una banda buscant els millors músics de tot el país, de tots els Estats Units, i així al final varen fer-ho. Per al començament de l'any 1969 el grup ja estava creat, se n'havia dut tan sols el guitarrista de Big Brother, Sam Andrew, que a més era molt amic seu. Amb aquesta banda, que s'anomenava Cosmic Blues Band, va eixir el seu segon disc. Un disc que feia referència al nom de la banda i que, a més, havia ajustat el del títol d'una de les cançons del disc, que es diu exactament així, Cosmic Blues. El disc es deia I Got Them All Cosmic Blues Again, Mama. La música d'aquest disc, ja l'aneu a escoltar, encara que continuava l'evolució de Janis Joplin en una mescla de rock pop i soul i blues molt més, incloent a més, ja ho escoltareu, la música de vent molt típica de la música soul de l'època, no va rebre molt bona acollida per part de la crítica, semblant que s'havia com separat un poc d'aquella trajectòria que esperaven que duguera, i fins i tot la revista Rolling Stone la va denominar de forma irònica com la Judy Garland del rock.
You see, I'm still left young, and I'm all alone.
Això de les categories dintre del camp musical sempre ha sigut una qüestió un poc problemàtica, però respecte a allò del qualificatiu que li feien com una Judy Garland del rock que estaven comentant abans, jo penso que no havien escoltat el disc, potser en la perspectiva que tenim, perquè la primera de les cançons que heu escoltat, en Maybe, és una balada clàssica amb el so clàssic d'arranjaments i de forma interpretar del que era la música soul que feia la gent d'Atlantic o la gent de Stax, o en fi, en línia absolutament de la música soul. I la segona, que es diu One Good Man, és un blues impecable, un blues, jo diria que quasi un aspecte totalment clàssic. Les opinions ja sabeu que sempre són lliures, i allò de que segons el cristal on que es mira les coses es veuen, no? Bé, estem en que amb una banda feta aposta per a ella, la Cosmic Blues Band, se va gravar el disc que esteu ara mateix escoltant. En abril del 69 varen fer una gira per Europa, passant per Frankfurt i per Londres i Estocolmo i París i, en fi, i alguns llocs més. Va tindre un enorme èxit i ella va dir sempre que el millor concert que havia donat en la seva vida va ser el que se va fer en aquesta gira en Londres, on la gent es va tornar absolutament boja amb ella. De fet, si molesteu per cercar per internet vídeos de coses de la Janis Joplin, n'hi haurà actuacions segur d'aquesta gira, n'hi ha clarament algunes de Frankfurt, n'hi ha algunes de Londres, i es veu evidentment que la gent es queda en la boca oberta escoltant-la, perquè era realment una forma diferent de fer la música, sobretot una forma diferent de fer una música una dona blanca. Era una cosa absolutament novedosa i la força, la garra que tenia en escena Janis Joplin ha estat, jo pense, un fenomen absolutament irrepetible dins d'aquest món del show business de la música més o menys popular.
Wow!
Cosmic Blues i As Good As You Have Been To This World són les dues peces que acabo d'escoltar, també pertanyent al disc fet amb la Cosmic Blues Band. Són dues peces que, en ser la primera una balada i la segona una peça un poc més moguda, en un ritme molt en plan soul, que donen una bona mida de la, no sé com dir-ho, si fora una cantant de copla espanyola dirien que és molt racial, perquè és una persona que es dona absolutament quan està interpretant, fins i tot en aquestes sessions que són sessions d'estudi. Estem davant d'una persona que no és que canta, és que interpreta les cançons en el sentit ampli de la paraula interpretar. Interpreta en el sentit d'elaborar un discurs sobre un text de la cançó que expressa després quan està cantant amb tot el seu cos, amb tota la seva ànima i fins i tot amb el fetge i la lleterola, no? No sols amb la gola. A mi és evident que m'agrada, no? Crec que s'ha notat prou, però que jo pense que és d'aquestes veus que, sense ser ni de lluny acadèmiques, enganxen i que dalt de l'escenari donen un enorme espectacle plenant totalment l'escenari. Com una prova de com se les gastaven en directe la Janis Joplin, anem a posar un parell de peces que, quan s'ha editat el CD, les han ficat per a plenar un poc més de temps, de la seva actuació en Woodstock el 16 d'agost de 1969, del famós festival de Woodstock. Allí va haver una cosa curiosa, que és que el primer dia que va actuar ells es varen negar a que els gravaren l'actuació, dient que ells no els havien pagat per a que ningú els filmara i, per tant, que això que no volien acceptar, jo suposo que seria més bé cosa del seu mànager, perquè no me veig jo a una Janis Joplin de 26 anys pensant aquestes coses, però bé, el cas és que va passar això, però l'actuació va ser tan apoteòsica que es varen demanar que actuaren un altre cop i varen actuar una vegada més al dia següent, que és aquest 16 d'agost que hem dit, i els varen firmar dues peces, el Ball and Chain i Piece of My Heart. Però la música, el so, diguem així, que s'havia gravat de tota la seva actuació, i així anem a escoltar el Summertime i la que hem dit del Piece of My Heart, peça closa que en el Cheap Thrills.
Fizzle chopping now. Hey, the cat alone, cotton's fine. You know she is. Oh, oh, oh. Hush, baby, 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 baby. Don't, 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 don't do any crying. Oh, honey, you better not. So they're gonna kick in the face no matter what you do, and I'll put the paper from me.
You know you got it.
looking good on the deep down inside. I know you know and I never been right. Never, 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 never hear me cry now.
Uf, respiro fondo i anem a continuar el programa. Janis Joplin era una persona, com ja han comentat al llarg d'aquests dos programes, que els aspectes personals l'influïen molt i no era una persona que hagués tingut molta sort en aquests aspectes. Així que, i tal com se donava en les seves actuacions, la gira que havia fet en la Cosmic Blues Band havia estat absolutament esgotadora per a ella i cap al final de l'any 69 estava ja que no podia més. A més, lamentablement, estava molt enganxada, massa enganxada a l'heroïna i a l'alcohol, així que va decidir que anava a fer-se un descanset. Varen fer un últim concert en el Madison Square Garden el 19 i el 20 de desembre del 69 i en febrer del 70 se'n va anar amb una amiga a Rio de Janeiro per al carnaval a prendre un poc l'aire i desintoxicar-se almenys de l'heroïna, i allí va conèixer a un xicó, es va enamorar, van estar uns mesos perduts per la selva de Brasil viatjant en plan motxilla al muscle. Va tornar a San Francisco. Allí el seu manager, l'Albert Grossman, li va proposar a Janis una nova banda, una banda que s'anomenava la Full Tilt Boogie Band i que va acceptar la Janis Joplin. Era una banda més reduïda que la Cosmic Blues Band, més, podríem dir, familiar per a Janis, i amb els membres d'aquesta banda ella va congeniar molt bé, tots se volien molt i estaven pues, la mar d'agost.
Come on and cry, cry, baby.
La peça que acabo d'escoltar, Cry Baby, és la segona del disc que va gravar Janis Joplin en la Full Tilt Boogie Band, l'únic i l'últim disc que va gravar Janis Joplin. Durant el temps que va estar en la Full Tilt Boogie Band, va fer una gira famosíssima per tot Canadà, una gira que es va anomenar Festival Express, anaven tots en un tren, el Grateful Dead, Buddy Guy, The Band, ells i alguns més, i segons que allò era una festa contínua, s'ho passaven la mar de bé, bevien, prenien de tot i fent tot el que els apetia fer, ja m'enteneu. La crònica d'aquest festival s'ha narrat moltes vegades i és de lo més divertida. Però en el 4 d'octubre estaven gravant el disc que esteu escoltant ara ja, finalment, el disc que s'anomena Pearl, o sigui Perla, que era el sobrenom, el que li diuen els amics a Janis Joplin i els companys, i estava la cosa que anava molt bé, els encantava com estaven en tot, i va haver un moment en què s'acabà la sessió d'estudi, la Janis se'n va anar a portar a casa a un fan que tenia per allí i a un amic, i se'n anà cap a l'hotel, i allí s'acabà tot. Malauradament, el dia següent no arribava la sessió de gravació que estava pendent, era el diumenge 4 d'octubre de 1970. Varen anar a buscar-la i la trobaren morta en la seva habitació. La seva mort té moltes coses un poc rares. Va morir de sobredosi d'heroïna, segurament no perquè s'injectara de més, sinó perquè va haver també per aquella època unes quantes morts de sobredosi, sinó perquè l'heroïna segurament té una puresa molt més alta de la esperada per ella. De tota forma, això també té un parell de punts estranys, perquè ella en aquell moment semblava desenganxada de l'heroïna i a més no se'n va trobar cap xiringa en la seva habitació, per lo que se sospita que potser n'hi havia alguna altra persona Ella, que sempre havia dit que havia pogut fer l'amor amb 25.000 persones en l'escenari en una actuació, però que després moltes vegades se n'anava a l'hotel absolutament a soles. Eixa nit s'havia quedat esperant tant el seu nuvi, que no va anar perquè s'estava divertint amb unes amigues, com a una amiga i amant que també tenia, que també li va fallar. Lamentablement, aquestes dos fallades varen provocar que l'efecte de la sobredosi, al no haver ningú amb ella o el que estava va desaparèixer, s'acabara la Janis Joplin per al sempre més. El disc que estigué pràcticament gravat sencer, menys una de les peces que el grup va decidir editar-la instrumental com una mena d'homenatge a Janis, va completar-se també amb una altra peça que després ha fet molt coneguda, lamentablement, com a un anunci precisament de la marca de cotxes amb la que ella se cachondeava en la cançó, però resulta que aquest món és com és. Estem parlant, efectivament, de la famosa versió a capella del Mercedes-Benz. I a més, finalment, aneu a escoltar una cançó que va ser l'únic número 1 que va tindre com a single Janis Joplin quan es va traure poc després de la seva desaparició. El Be amb Bobby McGee, una cançó de Kris Kristofferson que ella va consagrar com a èxit absolut. I així s'acaba la història de Janis Joplin. 4 discs només, molts més que després han editat de gravacions fetes en directe, per ahir, per allà, filmacions. N'hi ha prou de material sobre Janis Joplin, però lamentablement sols va ser una vida artística de 4 anys feta professionalment. I això és tot el que vos tinc que contar avui als Camins de la Música. Recordeu que ens podem trobar així totes les setmanes al mateix lloc i que també teniu una web en la que podeu descarregar-vos tots els programes que vulgueu, www.caminsdelamusica.net, i d'allí es podeu baixar tots els programes des del primer fins a l'últim. Bona nit, bon dia, bona vesprada, i vos deixo ja amb les últimes peces de Janis Joplin.
I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it. 'Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, then rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that driver knew. Just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good. La, na, na.